Aquí comença un nou camí brillant. Connectem des de la font, som el present.
Connectem des de la font.
Connectem junts, fem més soroll.
Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
Des de la font.
Un espai de la Fundació Mesepa.
Aquí som tots.
Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, història meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
Connectem des de la font.
Amb la ràdio com a eco al món som cridant.
Amb persones molt especial, donant-li una altra mirada a la vida.
Cada veu aporta els seus propis valors.
T'esperem a Antena Caro 96.0 on connectem des de la font.
Connectem des de la font, som amor.
Benvinguts i benvingudes al quart programa de Connectem des de la font de la Fundació Mercè Pla Antena Caro, amb els nois i noies del Centre Ocupacional de la Casa de la Font de Roquetes i la seva monitora Mari Carmen Amposta. Un programa que podeu escoltar gràcies a la generositat d'Antena Caro, la professionalitat del seu tècnic de so, Paco Tafalla, i la conducció de la que us parla, Tere Baide Pérez.
Un nou camí brillant.
Així que poseu-vos còmodes i seguiu connectats perquè comencem una conversa que ens descobrirà una de les empreses dedicada a la pagesia més important del territori. I ho fem amb Pedro Rodríguez, Anna Villarroya, Viorica Estaninci, Ricard Carles i Pili Gómez.
Aquí som tots.
Avui ens acompanya una veu amb experiència, criteri i una visió clara del present i del futur del nostre sector agroalimentari. Parlem de Ximo Baide Pérez. Ell és enginyer agrònom amb més de 20 anys de trajectòria professional vinculada al món agroalimentari i cooperatiu. A més, ha completat la seva formació amb estudis en internacionalització empresarial, aportant una visió global a un sector que cada vegada és més competitiu. Actualment és el gerent de Soldebre, on lidera projectes i equips amb una clara aposta per la professionalització i el creixement del món cooperatiu. I, abans de que ningú pregunte, sí, compartim cognom, però de moment no som família. Ximo, gràcies per estar avui amb nosaltres a Connectem des de la Font. És un plaer tindre-te'n aquí al programa i més sabent que tu ets un gran oient del programa. Així que tens mèrits propis per estar aquí, però quan ens vas dir que escoltaves el programa, doncs la veritat, ja ens vas robar el cor. Què tal, Ximo? Com estàs?
Bon dia. Molt bé, moltes gràcies. Una mica nerviosa, eh? No sé...
Ui, de no moment sé... encara no ens hem menjat a ningú.
No,
eh?
Encara no, vale.
No, però tranquil.
Una mica més tranquil.
La naranja, la naranja.
Te gusta, a ti te gustan las naranjas.
Sí. Més val menjar taranges, és veritat.
Pues sí.
Qué bueno, si está.
Sobretot producte de proximitat. Doncs sí. Pues mira, ja tenim una sèrie de preguntes preparades. Aquí els nostres nois i noies, ja saps que és un taller que es preparen durant tot el mes, o sigui que el primer que dispara és Pedro Rodríguez.
Avant.
Tu t'interesses, Pedro, pels estudis que té, no?
Sí.
Doncs pregunta-li.
Quins estudis tens?
Jo sóc enginyer agrònom, vaig estudiar a l'enginyeria tècnica a Barcelona, l'enginyeria superior a Lleida, i després vaig fer un màster en internacionalització de l'empresa online.
I t'agradaria saber on viu, no, també?
I m'ha saber on vius.
Vic aquí a Roquetes, molt propet d'aquí de la ràdio, roquetero, i vic aquí a Roquetes i molt feliçment aquí a Roquetes.
Tens una altra pregunta, no? Tu saps que hi treballa una empresa que es diu Soldebre. I què és una...?
Cooperativa Soldebre?
Soldebre és una cooperativa. I me preguntes que què és una cooperativa. Al final, una cooperativa és una agrupació de productors, en este cas, que tenen cada un individualment una sèrie de problemàtiques i que el fet d'estar tots agrupats en esta cooperativa, en este cas en Soldebre, fa que tinguin la capacitat de lluitar per tot plegats i tindre més força en el moment de comercialització, en el moment d'afrontar el canvi de normatives i tot. És més important que vagin tots units que no pas individualment cada un d'ells.
On està ubicada?
La cooperativa està ubicada a Tortosa i no sé si sabeu que va néixer de la fusió, perquè també té algo de roquetera, jo com a roquetero ho he de defensar, va néixer de la fusió de la cooperativa de Santiago de Tortosa, de la cooperativa de Jesús i la cooperativa de Roquetes. Fa 28 anys, cada una era cooperativa separada i llavors van decidir unir esforços entre tots i van crear la cooperativa Sol d'Ebre, que està ubicada a Tortosa.
De la funció...
I vols saber quina és la teva funció, què és
quina
el que fas?
Quina és la funció?
Jo, a dia d'avui, sóc gerent de la cooperativa de Sol d'Ebre. Vaig entrar fa 14 anys com a responsable de la secció de cítrics.
O sigui, vas entrar un xaval, fet un xaval.
Sí, quasi, sí, quasi, sí, no? Més cara. I des de fa 4 anys i mig sóc el gerent de la cooperativa.
Ara és el torn de Biorica, que també té unes quantes preguntes i curiositats.
Fa molts anys que treballes.
Bueno.
Sí, a la cooperativa, el que us he dit ara, anteriorment havia estat 5 anys treballant a una empresa de conicultura a Valls i anteriorment 5 anys en posta a una empresa de verdures congelades, sempre dins del sector agroalimentari.
Com ajuda Sol d'Ebre a passejos de territori?
Pues la veritat és que el que us deia antes, no? Som un territori on hi ha molts de pagesos, on hi ha molts tipus de pagesos, pagesos minuts, pagesos grans, pagesos de diversos tipus de sectors, i la funció d'una cooperativa és això, defensar els interessos de tots, aconseguir que es guanyin dignament la vida, aconseguir que per tota la feina que fan cobrin el màxim possible per les seues collites, i, per què no, des de casa nostra, defensar el producte quilòmetre zero i aconseguir que tot aquest producte que en tant d'esforç durant tot l'any fan els pagesos, poder-lo vendre el més dignament possible i defensar el nostre producte al supermercat o allà on estéssim.
Déu-n'hi-do, poca feina tens, eh?
Bueno, sí, però és xula, és una feina xula.
Per què és important el cítrico per a Roquetes?
Los cítrics és un dels cultius més importants que tenim a les Terres de l'Ebre, juntament amb l'olivera, que suposo que també en parlarem, i l'arròs al Delta de l'Ebre, però nosaltres estem a la zona més d'aquí dalt. Los cítrics històricament han sigut el cultiu principal a la zona plana de la vora riu i vora canals, i són molt importants perquè és el cultiu que millor se desenvolupa aquí. No és la millor època ara per al tema dels cítrics, però nosaltres estem intentant defensar-lo el més dignament possible i el que diem, no? D'intentar col·locar el producte a quilòmetre zero i que els pagesos se puguen guanyar ben dignament la seva feina.
I, Ximo, perquè dius que no és la millor època per la competència, per els productes que ens venen de fora, potser?
Tenim molta competència, aquesta famosa globalització que en parlem, doncs en els cítrics l'està afectant moltíssim perquè s'estan produint molts de cítrics a països llunyans, sobretot Sud-àfrica, Marroc i ara també en el tema de Mercosur a Sud-amèrica també ens afectarà moltíssim, que es produeixen en costos molt baixos. La veritat, produir un quilo de taronges o de mandarines allà és molt barato, i llavors exportar-los aquí també els és molt barato, i el que fa és que deixéssim de ser competitius respecte allà, perquè el cítric és un producte que li has de ficar molta mà d'obra. Aquí la mà d'obra és molt cara, el cost de la vida aquí és molt més alta, ens hem de guanyar la vida, i la competència a hores d'ara és molt dura i és molt complicat.
Però, bueno, no, que no m'avanço perquè són preguntes que tenen els nois. Biorica.
Què presenta el cultiu d'oliveres a la nostra zona?
És el cultiu majoritari. Jo crec que al final, sense l'olivera, no s'entenen les Terres de l'Ebre, i sobretot Baix Ebre i Montsià. L'olivera, de fet, està... Mireu si és important l'olivera a la nostra zona, que té una denominació d'origen que representa i vol dir que nosaltres fem un oli diferent al d'altres zones i que té una qualitat diferent. Al final, el cultiu de l'olivera, vosaltres aneu a qualsevol parceleta, qualsevol finca que hi ha una olivera. Per què? Pues perquè és el cultiu principal de la nostra zona. Tenim zones on tenim oliveres mil·lenàries que fa anys i anys i anys i anys que estan i a dia d'avui encara produeixen, ne tenim de centenàries i se n'estan plantant cada dia contínuament. Som un territori d'oli i ho hem de dir dignament i en la veu alta, i som un territori que que hem de consumir oli nostre i hem de defensar-lo perquè al final, si defensem el nostre producte, defensem la nostra terra i valoritzem la zona on estem.
Viorica, segueix.
Com ha anat la campanya de la olivera?
La campanya de l'oliva enguany ha anat molt millor que 3 anys.
Ah, mira, que sempre us queixeu els pagesos.
Mos seguim queixant, eh? Mos seguim queixant perquè al final el sector primari estem sempre pendents de la meteorologia.
Som els factors.
I enguany sabeu que la meteorologia mos ha afectat moltíssim. Vam tindre una dana al mes d'octubre, hem tingut pluges interminables des de Nadal fins ara, i això ens ha afectat molt a la recol·lecció de l'oliva. Però tot i així, la producció ha sigut molt més alta. Nosaltres, de broma, però en sèrio, enguany farem quasi tantes olives com els 3 anys últims anys junts. Per tant, això
mira,
vol dir que, tot i no ser una campanya excepcional, veníem d'uns anys molt, molt dolents. Per tant, bueno, contents. El preu potser no serà tan alt com a 3 anys, però serà un preu digne, i per tant, deixem que és una campanya...
El preu parles, del preu que li pagueu al pagès o del preu del consumidor quan va comprar?
Jo et parlo del preu que li paguem al pagès, vale? El preu del consumidor, pues ara està prou econòmic, és un bon moment per a comprar oli, que de fet, al final tampoc, i potser me fico en camises d'11 vares que no toca, però al final que sigui el preu molt alt tampoc no va bé a ningú, perquè és més important que sigui un preu estable de mitjan alt i que el consumidor tingui sempre el mateix preu i que això ho poguéssim traslladar a un preu digne per al pagès.
I la competència en les olives està igual com en les taronges?
No.
O som los amos?
Desgraciadament, los amos són Andalusia. Lo que passa al món de l'oli mundial és el que passa a Andalusia, perquè és on estan les principals zones productores, no a nivell nacional, sinó a nivell espanyol. Nosaltres aquí, Catalunya, som, o sigui, Baix Ebre i Montsià és el principal productor de Catalunya, però no representen molt a nivell mundial.
I a nivell mundial, el país que més competència d'Espanya és Itàlia o ja no?
Com a productor no tenim competència. Som el principal productor. Estan sortint altres països que són productors. El problema tenim que Itàlia és el principal competidor comercialitzador. Ja sabeu que els italians tot el tema del comerç ho tenen molt controlat i és un dels principals competidors en tema de comerç.
Però a mi m'hi van dir que si els italians compren les olives aquí i després venen el seu oli. Això és veritat?
Sí. Això és veritat,
si són llistos, eh?
Sí, tenim, a vegades tenim coses a aprendre d'ells, perquè producte que nosaltres potser no valoritzem tant, ells molt compren, li fiquen la seva marca i el valoritzen més.
Pedro, és el teu torn. Tu vols saber quants de quilos, no?
Quants de quilos se fa d'olives?
A Sol d'Ebre.
A Sol d'Ebre?
Enguany farem alrededor de 12 milions de quilos d'olives, entre 12 i 13 milions de quilos d'olives.
Que això, si ho transportem a litros?
Si ho transportem a quilos, en oli se parla en quilos, aproximadament farem números redons, és un 25% per cada quilo d'oliva, o per cada 100 quilos d'oliva podem traure uns 25 quilos d'oli, per tant, si en fem 12, seran uns 3 milions de quilos d'oli, 3,5, una cosa així.
Perquè vosaltres, l'oli este dels productors ho veneu en una marca pròpia, no?
Nosaltres tenim una marca pròpia, que és la marca Cast, i llavors nosaltres és una marca que... Pues que a Terres de l'Ebre estem molt contents perquè la tenim, està molt ben posicionada. Després, fora de Catalunya, també la tenim alguna superfície, algunes petites botigues, però a Terres de l'Ebre sí que és una marca que tant la categoria verge com l'extra verge la venem molt. I nosaltres estem molt contents també, deixem-ho dir, del nostre oli en denominació d'origen, de les nostres tres varietats referència, que suposo que n'heu sentit parlar, de la morruda, la sevillenca i la farga, i nosaltres d'este oli n'estem molt contents. Nosaltres fem una marca que es diu marca Aureum en monovarietals, només de morrut, només de farc i només de sevillenc, i enguany vos recomano, si em deixeu, de que provéssiu lo sevillenc, perquè mos ha quedat un oli espectacular. Un pan tomata en sevillenc d'enguany és brutal.
Ai, calla, que no m'ho parles. Però vosaltres també veneu oli per a altres marques o no donat per a tant?
Nosaltres també fem maquila i envasem per a altres marques, també, sí.
Del territori?
No, de fora del territori.
No vols dir les marques, ni... No.
No, no cal.
Pere, tu tens també curiositat pel món de les taronges, no?
Quants de quilos se fan de taronges?
De taronges fem aproximadament, de taronges ne fem menys, fem, vos ho dic també en números redons, fem aproximadament 1 milió de quilos de mandarines i 1 milió de quilos de taronges, també. Vale.
I tu vols saber si, si fan...
Importació. Fas importació?
Exportació. Doncs mireu, en l'oli no, perquè en l'oli, com som molt forts aquí a Terres de l'Ebre, tenim prou, o sigui, la majoria el venem aquí a Terres de l'Ebre i a Catalunya, i d'exportació en fem molt poqueta. De fet, sí que en fem, però fem algun client d'Alemanya, algun client de Suïssa, de gent que és d'aquí i se n'ha anat allà i que vol, importa l'oli que ha viscut d'aquí des de petits. I desgraciadament en taronges, i dic desgraciadament, no som capaços, i no nosaltres, sinó tot el sector, de vendre-les aquí a territori nacional. Hi ha molta competència aquí, hi ha una batalla contínua, i en taronges sí que fem exportació, més de la que voldríem, però al final, per a poder acabar venent tot el producte, sí que n'acabem fent bastanta.
Als països també se fa exportació?
Majoritàriament, el principal país
a quins,
països? El principal país on s'exporta el principal client de les taronges i mandarines d'aquí és Alemanya. Sobretot és Alemanya, el principal país. També se n'exporta algo a França, al Regne Unit, però sobretot a Alemanya. Nosaltres sobretot a Alemanya.
Pues te presentem a Anna Villarroya.
Hola, Anna.
Que també te preguntes per a tu.
Com veus el futur de la pagesia a casa nostra?
A veure, el futur de la pagesia no és gens fàcil, val? És un treball dur, és un treball que el principal problema és que no té un sou fixe, que depèn de les collites. Ja hem parlat tant, és que les collites no són regulars, per tant, el retorn que té el pagès no és regular, però sí que és veritat que s'està professionalitzant molt tot i que tenim moltes eines per a poder seguir en un treball molt digne. Jo estic molt content perquè s'estan incorporant pagesos joves nous a la feina, sobretot al tema de l'olivera. Nosaltres els estem ajudant molt. Si algú m'ho sent i té inquietud, que diu a mi m'agradaria incorporar-me, tinc terres, però no sé com fer-ho, que parli amb nosaltres, perquè nosaltres n'estem acompanyant a molts. Hi ha ajudes per a incorporació de pagesos joves. Jo crec que qui tingui una miqueta d'inquietuds que es fiqui en contacte amb nosaltres i que l'acompanyarem.
Pues mira, la pròxima pregunta d'Anna va per aquí.
Qual conscienciar més al jove de la importació de l'agricultura?
Sí, la veritat és que sí. Cal conscienciar-los de lo dura i complicada que és la feina a camp i però que el retorn que té de, hòstia, tu poder posar el teu producte, tot el que has estat durant tot l'any treballant, poder-ho posar al mercat i donar aquell fruit, aquelles mandarines, aquelles taronges que tu t'has currat, això és molt bonic. Però jo, sobretot a la joventut, m'agradaria conscienciar-los que quan van al supermercat pensin en el producte de proximitat, pensin en que comprar una mandarina que pugui valdre 5 cèntims més o 5 cèntims menys, però que sigui d'aquí o que sigui de lluny, fas que tota aquella feina que fa la gent d'aquí, mantenim el territori, aconseguim que la gent se pugui guanyar la vida dignament aquí, que no se n'hagi d'anar a treballar a una fàbrica fora o el que sigui. Jo crec que, al final, si tots som conscients de consumir producte de proximitat, ja no parlo només de mandarina i d'oli, parlo de qualsevol tipus de producte, seria molt important i farem que el sector primari tingui un retorn més important i que valoritzés molt més tota aquesta feina.
Tu has dit que vosaltres ajudeu molt al jovent que es vol dedicar al món de la pagesia, però sí que és veritat que l'envelliment és prou important, no? És una pena. Molta gent que té terra que l'ha de deixar perquè sí, els seus hereus no volen seguir, també.
Sí, sí, realment
però,
és així.
Clar, aquí les institucions potser haurien de fer alguna cosa al respecte, també, no?
Se fa, però no és prou. Nosaltres és el que sempre que ens sentem a una taula en polítics, en dirigents, en gent que té algo de pes i poder de decisió, els ho diem que aquí, parlant malament, ens hem de trencar els cuernos buscant la manera de com facilitar este relleu generacional, no? Que és molt bonic dir, facilitarem el relleu generacional, sí, però piquem pedra, com ho hem de treballar, això, com ho hem de fer? Hi ha ajudes, però, perquè això és el primer que et diuen, no? Hi ha ajudes, donem diners, sí, però és molt complicat, és a dir, aquestes ajudes les cobres quan ja fa any i mig que estàs treballant i tot, no? Vull dir, al final jo crec que hem de baixar el ruedo que es diu i hem de replantejar totes aquestes polítiques d'incorporació de gent al sector primari, i no us parlo només de la nostra zona, us parlo a tots els nivells, vull dir, ara fiquem un altre cultiu d'aquí de la zona, el tema de l'arròs, incorporar un jove al sector de l'arròs, si no té terres de casa, és quasi impossible, per lo que val la maquinària, per lo que val el terreno i tot. S'hauria de fer una discriminació positiva a tots aquests joves per a facilitar aquesta incorporació i facilitar que tot el nostre mosaic se segueix que estan treballant. Jo a tothom fico el mateix exemple. I perquè en siguéssim conscients, si tota la zona de Xerta, Paüls i Aldover aquest estiu no hagués estat treballada i totes aquelles finquetes de la falda del port no haguessin estat treballades en el moment en què va vindre l'incendi, se mos hagués cremat tot el port. Per tant, hem de valorar molt tota aquesta feina que fan i potenciar que els joves puguen continuar aquesta feina que s'està fent.
Mm-hmm. Oi, Ximo, que bé parles. Escolta'm, la cooperativa Sol d'Ebre, a part d'aquesta vessant, també teniu, més enllà de la tasca productiva, heu demostrat un fer compromís social i, de fet, de fa uns anys, Sol d'Ebre va cedir la gestió del Museu de la Casa de l'Olivera a la nostra fundació. Gràcies a aquesta col·laboració, els nois i noies del Centre Ocupacional de Can Bredó són avui els guies d'este museu, els encarregats d'explicar als visitants tot allò que s'hi pot veure, doncs la història de l'oli, la cultura de l'olivera, el patrimoni que forma part de la nostra identitat. Una iniciativa que combina territori, inclusió i oportunitats reals. No? Respecte a aquest projecte, Anna Villarroya té una pregunta.
Què ha representat per la cooperativa que la Fundació Mercè Pla gestiona el Centre d'Interpretació?
Deixeu-me dir que és un projecte del qual n'estem super, i super en totes les majúscules del món, orgullosos. I que invito tothom, valgui per aquí, suposo que després ho direu, a que el vagi a veure, perquè és algo més que un museu i és algo més que un centre d'interpretació. Jo crec que és una alenada de vida anar a fer la visita aquesta. Vos explico una mica com va anar la història d'este museu. Al final, una cooperativa, que em preguntàveu antes què és una cooperativa, és algo més que tot això que diem, no? Al final, la cooperativa té una vessant social i una vessant d'explicar també, hem de ser capaços d'explicar la història, com ha sigut el món de l'oli i com ha sigut tot, hem de ser capaços d'explicar-ho això i transmetre-ho a la societat. Fa uns anys se va decidir apostar per fer un museu explicant com havia sigut important el sector de l'oli a les Terres de l'Ebre, perquè deixeu-me dir, si em doneu 10 segons, que les Terres de l'Ebre, i sobretot Tortosa, però Baix Ebre i Tortosa, fa 60 anys eren, igual que hem dit Cant, que ara és Andalusia, eren l'epicentre del món de l'oli a nivell mundial. Tot el que es decidia, tot el que passava de l'oli a nivell mundial és perquè s'havia decidit a Tortosa que havia de ser així. Estaven les principals indústries i estava tot. I llavors, això es va decidir fa uns anys, apostar per això i crear un museu per a explicar com havia sigut tota esta importància i com havia sigut el cultiu de l'oli fins als nostres dies. Vam crear el museu i llavors m'ho vam donar compte que no ho sabíem explicar, que nosaltres sabíem molt, tampoc no en sabem molt, però sabíem fer oli, però que el nostre missatge no el sabíem transmetre i que no sabíem explicar tot això. Teníem molt bona relació en la Fundació Mercè Pla, en la qual hi treballàvem en altres temes, els ho vam plantejar, s'hi van tirar de cop i no mos podíem pensar lo xulo, lo guai, dieu-li la paraula que volguésseu, que seria el resultat, on t'expliquen la història de l'oli, la història del sector a les nostres terres, però t'ho expliquen en aquella vessant tan humana que mira, se me fiquen els pèls de punta, i això que l'he vist moltes vegades, i sobretot no deixaré de recomanar-vos que el visitéssim.
Propaganda.
Te posa la carn de gallina.
Sí, la veritat és que sí, és que és així, és així.
Per cert, pues, si voleu programar una visita a Casa l'Olivera, podeu enviar un correu a casaolivera@fmp.cat i trucant al telèfon 626-120-481.
Anna, tu tens una pregunta de la Casa de l'Olivera, eh?
Sí, esta, no?
Sí.
Esta. Explica què és... Explica... Espera un moment.
Vols dir un castellàs?
Sí. explícanos qué se puede ver allí. Ay, que me lia, perdona.
No, no, però te m'entens perfectament.
M'entens perfectament, no et preocupes. Allí es pot veure, com us he dit, tota la història de la producció d'oli a les Terres de l'Ebre des de l'edat mitja fins ara, i es pot acabar, que no ho he dit això i és molt important, se pot acabar en un tas d'oli guiat pels usuaris, guiat per la gent de la Fundació, on podeu tastar, pots acabar tastant tots els olis de la nostra zona.
Abans, no?
I és on se pot tastar el morrut, el fart, el sevillenc, i a més expliquen també de forma molt amena la diferència entre les tres varietats.
Mm-hmm. Ara, Otavio,
sí, hija, esta és de protagonista total,
sí,
eh?
Sí, sí.
Amb la Fundació Sol d'Ebre també hi ha col·laboració d'altres serveis o no?
Sí, ja hi col·laboràvem abans i col·laborem en altres temes. Tenim convenis per tema de neteja, tenim convenis, col·laborem estretament en la campanya de Nadal en el moment d'elaborar els lots, la Fundació mos compra producte natros, vosaltres mos elaboreu unes caixetes supermones, superxules, pintadetes, personalitzades per a poder crear els lots de Nadal, i coses que van sortint que del dia a dia. Jo crec que som dues empreses que som més que empreses, és a dir, som aquesta vessant social que ens uneix a les dues que ens fa molt fàcil col·laborar conjuntament.
La veritat és que nosaltres també estem molt contents d'este vincle que s'ha creat, perquè poques empreses tenen podríem dir, el tema de la responsabilitat social tan present, no?, en l'empresa com Sol d'Ebre. Tant de bo, moltes empreses que ens escolten pues, tinguessin en compte, no?, estos paràmetres, però bueno, tot arribarà.
És perquè no us coneixen.
Tot arribarà.
No, perquè no coneixen la vostra forma de treballar.
Llavors... Tot arribarà.
Vale, Ximo, i ara els nois tenen unes preguntes més de caire personal.
Ah, i ara és quan m'he de ficar
en el ara te presento Pili, que és una roquetera també.
Vinga,
i
Pili.
La teva primera pregunta.
Què és el que més t'agrada del teu treball?
El que més m'agrada del meu treball pues és una mica tot el que hem dit, no? Al final, mira, vos vaig a confessar un secret, que no sé, evidentment en públic no ho he dit mai. Jo sempre havia dit que no treballaria mai a una cooperativa, i això no ho digués, o que no ho sentia ningú, perquè no volia tindre tants de jefes, perquè al final, quan te vayas a una cooperativa, tots els socis tenen una part de jefe teu. Però al final... Esta negativa que tenia antes s'ha convertit en la part més xula. S'ha convertit en la part més xula perquè veure com ajudes a que tota aquella feina que fan tingui sentit al final de la campanya, pues, la veritat és molt xulo, i que poc m'ho pensava jo quan estudiava, que m'hauria de mitjar les paraules que havia llevat antes.
En què és un roquete mosític? Què més t'agrada de roquetes i què menys?
Què m'agrada més de roquetes i què menys? Hòstia, és que de roquetes m'agrada molt. De roquetes... Ara apareix un vell, però vaig a dir una altra anècdota. A la universitat, quan estudiava a la universitat, l'equip de futbol en jugava cedia lo roquetenc. O sigui, els vaig fer ficar el nom de roquetes. Sí, perquè llavors me sentia més a prop de casa. De roquetes m'agrada una mica això, no? Que per molt que siguéssim ciutat, l'essència de poble, no? L'essència de totes aquestes... que s'expressa molt a les festes majors, no? Que allò de poder fer aquestes minjades que fem on hi ha més de 1.000 persones, on poguéssim a Carnaval, a tot, que per cert, vosaltres vam perdre pocs d'actors d'estos també, vull dir, va, sou una mica festeros també, vosaltres, vull dir, no vam perdre ni un. Lo més xulo de roquetes és això, no? I sobretot això, que no hem perdut l'essència de poble, no? Que tu vas pel carrer i coneixes a un i pares i vas a comprar el pa i tardes una hora i la dona et diu, escolta, i què has fet? Doncs pues, escolta, pues, m'he trobat a Pepito, m'he trobat a Joanet i feia dies que no parlava en Cinteta, i jo crec que lo xulo de roquetes és això. Lo que menos m'agrada de roquetes... Lo formigó, tenim massa formigó. M'agradaria que fos...
És un mal de moltes ciutats, eh?
Però m'agradaria que el meu poble o la meva ciutat fos més verda i tingués més espais amables per a poder passejar, i sobretot a l'estiu, per a no tenir que estar a casa, i si hi hagués una piscina no estaria mal tampoc, no?
Doncs pues mira, queda anotat. A veure si ens escolta algú. Pili.
Un somni per complir.
Un somni per complir... Pues... no en tinc... La veritat és que no sóc una persona molt, 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 molt somiadora i jo crec que no en tinc cap, jo diria, de somni per a complir. Jo crec que... ara m'has agafat, eh? Jo no... no...
A tu t'agrada viure el dia a dia?
Sí, 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 per això. Vull dir que al final no és que sigui poc ambiciós, però allò que dius, hòstia, voldria no sé què... No, estic molt orgullós de la vida que porto i de com m'ha anat a estar ara i no se me n'ocorris cap, la veritat.
Anna.
En què vas gastar el teu primer jornal?
Esta és molt bona. El primer jornal, me'n recordo que me vaig pegar un bon soparet. I vaig començar a guardar en seguida perquè tenia l'obsessió de que em volia canviar el cotxe perquè anava en una carraca.
Però això de guardar és molt mentalitat de pagès, eh?
Bueno, jo ho dic en la boca plena, jo sóc fill de pagès, jo sóc canxo de mal nom a casa i per molt que jo no sóc pagès actiu, la mentalitat la tinc de pagès. Però sí, és veritat, eh? Jo me recordo que tenia ganes de començar a cobrar per a poder canviar-me el cotxe el més pronte possible i en seguida vaig fer el raconet i me'l vaig canviar molt pronte.
I seguim en aquestes preguntes més de caire personal i des de Tivenys ens arriba Ricard. Ricard, a casa tenen taronges. No sé, lo que no sé si les porten a Sol d'Ebre. Ho saps tu, Ricard? Les que colliu les deixeu a Sol d'Ebre, no ho saps?
No ho sé.
No ho sé, però ho preguntaràs.
A Tivenys n'hi ha moltes i bones de taronges a Tivenys.
Sí.
Sí, sí.
Vinga, la primera pregunta.
Estàs casat? Tu fills?
Estic feliçment casat en Júlia, la meva dona, des de fa... Ara quedaré malament, 7 o 8 anys, o 9, no ho sé... I tinc una xiqueta de 4 anys que es diu Sílvia.
A on t'agradaria viatjar?
On t'agradaria viatjar?
On m'agradaria viatjar? Mireu, ja he estat, però m'agradaria tornar a perdre mi passejar per Nova York.
Avisa'm.
Me va agradar.
Avisa'm-vos a tots.
Vaig anar de viatge de noces i me va agradar molt també. I se me va quedar curt.
Jo també vaig anar de viatge de noces. Allà, em penso que encara estava el Diplodocus Rex. Més o menys. Sí, però fa més de 30 anys.
Cançó preferida?
Ui, esta és bona, una cançó preferida.
Saps què passa? Que sempre acabem el programa la cançó del convidat.
Vale, ne tinc moltes, però si n'he de triar una cançó que a més m'agrada molt a mi i també li agrada molt a ma filla, Tobogán de Zoo.
No sé, m'has desconcertat.
Sí?
No sé, que és infantil?
No.
Ni idea. Vamos, i aquí ja m'he quedat, ja veig que no estic al dia. Pues Ximo, moltes gràcies per la teva amabilitat. Se t'ha fet curt o llarg?
La veritat, se m'ha fet curt.
Pues que ja estem acabant.
Venia una mica nerviós, però bé, pues ho heu portat molt bé. Venia nerviós, però bé, pues ho heu portat molt bé.
Pues ha estat un plaer tindre't en este programa de Connectem des de la Font, el quart programa, que ja comencem a ser una mica veteranos, eh? I passar esta estoneta, ha estat un plaer. Gràcies i fins la propera. Igual un dia ja venim a Sol d'Ebre tots a vore.
Quan vulguéssiu, esteu tots invitats i recordeu on d'anar a la casa de la Font a visitar-la, que és un goig. Sobretot
a la Olivera.
Perdoneu,
no
a la casa de l'Olivera.
No és que és també una visita molt didàctica, també sí. Diem per als col·legis i instituts, sí. Per als casals d'avis, vull dir que és una visita molt, molt xula, que d'aquí us ho recordem.
Pues gràcies al nostre tècnic Paco Tafalla i a tots vosaltres per ser-hi. Ens acomiadem amb la cançó que ha triat el nostre convidat d'avui, Tobogán de Zoo. I us recordem que els programes també els podeu veure al canal de YouTube d'Antena Caro.
Una illa, dins eixa illa al final una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengent d'un penya-segat. Set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. D'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Will y el pose que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. A casa als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llevem-li el cul els morts de fam, que Déu salve a la reina, siguem-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Will y el pose que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Connectem des de la font.
Connectem junts, fem més soroll.
Cada mes, l'antena Calo, 96.0.
Des de la font.
Un espai de la Fundació Mercè-Pla.
Aquí som tots.
Escolta i descobreix entrevistes fantàstiques, històries meteorològiques i molt més per saber i créixer amb la diversitat funcional.
Connectem des de la font.
Amb la ràdio com a eco al món cridant.
Amb persones molt especial, donant-li una altra mirada a la vida.
Cada veu aporta els seus propis valors.
T'esperem a Antena Caro 96.0 amb Connectem des de la font.
Connectem des de la font, junts som amor. Fem més soroll amb la força del cor. Res no ens fa por des de la font.